Tant, però és que és molt poqueta cosa, vull dir, a la pràctica els estan deixant una pastanaga de molt lluny. I un matís amb això dels sindicats de classe, bé, jo crec que Comissions i UGT, no sé si dir-ne sindicats de classe o dir-ne sindicats polítics professionals, i de fet, a veure, normalment no sé el primer cas, doncs, que la prioritat d'aquests sindicats no és mai la defensa d'un col·lectiu concret. És la, diguem-ne, doncs és una dinàmica política més àmplia. Això, per exemple, també es veu a Correus, vull dir, els sindicats, per exemple, els treballadors de Correus es queixen que Comissions i UGT accepten unes condicions que els sindicats, diguem-ne, més especialitzats a Correus no acceptarien, perquè, clar, ells van només a mirar, però si els altres tenen unes altres agendes al cap. Jo crec que, en aquest cas, mirant l'ampolla mig plena, Comissions i UGT han validat una carta als Reis, una expressió d'una voluntat política d'arreglar-ho, que se'ls pot donar un vot de confiança, que sí, que el govern pren nota, que el govern... És veritat que aquest govern s'està trobant moltes teranyines acumulades de molts anys, està obrint els calaixos, i en alguns aspectes sí que s'està notant que, mica en mica, doncs, ho intenta redreçar, i, en canvi, els sindicats, més de tocar de peus a terra, diuen, bueno, show me the money, ja en parlarem, no? Però, llavors, penso que tothom té una mica de raó. Penso que tothom té una mica de raó. Ara, dit això, sí, suposo que si l'objectiu era desactivar la vaga o reduir-la al mínim, suposo que sí, que d'això se'n sortirà.
Vicent?
Jo crec que, en primer lloc, el que cal recordar una vegada més és que la situació de l'ensenyament a Catalunya és catastròfica. I qui no sabia com va això és o bé perquè no té fills, o bé perquè no té cap conegut o aproximat que és mestre, etcètera. És a dir, és una situació catastròfica. I no és que a mi aquesta persistència a comparar Catalunya amb les altres, entre cometes, comunitats autònomes, em sembla que suïcida, perquè jo no conec cap cas en Europa Occidental que siga com en el nostre cas, amb una baixa de natalitat tan profunda i tan marcada pel que fa a la gent del país i que contínuament ve gent que necessita atenció especial. Punt. I els mestres ja no són mestres, ells tenen tota la raó del món. Són psicòlegs, són pedagogs, però profundament... són professors de llengües, són... Ostres, i això ha fet que les aules siguin... És quasi impossible exercir la professió. Fer de mestre en una aula a Catalunya és quasi impossible. Per tant, reconeguem que estaria molt bé la situació extraordinària en què ens hem d'afrontar i fer-ho sense subterfugis o sense eufemismes. Això seria la primera cosa. La segona cosa, jo crec que... sí, jo en dic sindicats de classe, però em fa l'efecte que els sindicats de classe, si moltes vegades no són majoritaris en determinats sectors, és perquè han perdut una certa o tota la credibilitat. I en aquest cas perden la credibilitat perquè, evidentment, tenen estratègies que són comuns. I entenc perfectament, i que és perfectament lícit, que una estratègia comuna siga ser sensats i siga recolzar el govern que hi ha ara a Catalunya. I en aquest sentit és molt més procliu UGT o Comissions per fer un pacte amb el govern del PSC i els comuns, que no un sindicat de sector que té altres prioritats que no aquesta. I no passa res, perquè això també és perfectament justificable i perfectament intel·ligible. Jo crec, de tota manera, que no diria històric, i amb això m'apunta el que comentava la senyora Grau, quan el sindicat majoritari del sector no l'ha signat. No és històric quan el sindicat... I pel que fa al resultat de tot això, és molt fàcil, tenim una prova la setmana que ve i ho veurem. Si la vaga té seguiment, no ha funcionat. Si la vaga no té seguiment, vol dir que molts mestres han cregut el que diuen els sindicats, que no són majoritaris. I, per tant, ja ho veurem. I una última coseta molt ràpida. La persistència pressupostària del president de la Generalitat. Sempre és que ho condiciona tots els pressuposts. I crec que és un error. Ell pot aprovar aquests pressuposts i no resoldre un munt de problemes que té el país, mentre no resolga el finançament. I em sembla que és increïble que només estiguem preocupats pel finançament dels partits de l'oposició i que el partit del govern ho veja com una guerra entre el PSOE i Esquerra Republicana o Junts i no ho accepte com una guerra particular. Si no canvia el finançament, aquesta mena d'acords sempre seran precaris. I
però veuen bé el canvi de finançament. Sempre s'han mostrat a favor ara del canvi de...
On està que prenguin la iniciativa i se'n vagin ells al govern del PSOE de Madrid i diguin no que estiguin a favor. Només faltava que estiguin en contra de rebre més diners i que el país soluciona el dèficit fiscal que té d'acumular de fa mil·lennis. No, jo no dic que es diguin sí, estem d'acord amb això. Jo dic que es posen al davant amb la bandera i que vagin al govern del PSOE, al govern de Pedro Sánchez, i que diguin, escolta, això ja, i tu t'has de cremar amb això, perquè si tu no et cremes, jo rebente.
Sí, a veure, Primera, crec que no han, precisament no han vinculat això en els pressupostos. Que
és sí, el Salvador ja ho ha vinculat.
Bueno, no. Les qüestions de les millores salarials dels mestres,
sí.
No.
Sí, no, ho he sentit jo ahir. Quan
bueno,
van posar
però si tot... ho acabem de sentir aquí, al contrari.
No m'ho he entès.
Clar que diu que més enllà d'aprovar, però també ha dit que és importantíssim una vegada més. I en el moment en què diu, no queda vinculat a l'aprovació pressupostària, en el moment que diu això, està dient bueno, som capaços de fer una excepció amb això. Però no està dient que el principal problema perquè això se pot complir no són els pressupostos, perquè si no sembla que siguin els pressupostos.
De totes
maneres, que si s'aproven ja ho tenen.
Sánchez, no et vull deprimir, eh? Però jo me'n refio més de vincular els pressupostos que un eventual finançament autonòmic singular. Si jo fos un mestre, estaria més tranquil que estigués vinculat als pressupostos.
Pues mira, si jo fos un mestre, estaria intranquil de tota manera.
En tot cas, no està vinculat als pressupostos i tampoc estic d'acord amb el que deia l'Anna, diguem que era que no toquen de peus a terra, que justament és un acord que toca molt de peus a terra. I potser el sindicat majoritari, que pot tenir posicions, diguem, a lo millor més raonables des d'un punt de vista de la pel·lícula completa, a lo millor li falta... I no només aquesta vegada, sinó històricament té més dificultats per arribar a acords concrets que toquin de peus a terra davant de la situació del país, perquè jo estic totalment d'acord amb el que deia el Vicent de la situació tan excepcional de la sanitat, de l'ensenyament a Catalunya.
De la sanitat també.
Però també de la sanitat, és el que anava a dir, i també de tants altres sectors. Per tant, jo crec que aquí justament es toca de peus a terra. I molt breument, només defensar, perquè hi ha la moda, diguem, de com si els sindicats de classe no pintessin res o siguessin molt mal vistos o no sé què, és de les entitats, tant a Catalunya com al conjunt d'Espanya, que té més afiliats. O sigui, Comissions Obreres Sol té més d'un milió d'afiliats. A veure quantes entitats tan desprestigiades tenen aquesta quantitat d'afiliats.
Sí, jo el que dic és que són sindicats polítics.
Sí, però sí que hi ha una cosa significativa.
Els seus interessos polítics, no col·lectius concrets.
Durant molts anys els sindicats els hem vist molt desapareguts.
Sí.
I ara els tornem a veure en la defensa de la lluita de la classe treballadora. Crec que és una bona... No dic que no ho hagin lluitat,
no,
eh?
Estan influint
en les polítiques de govern. Sí, I això crec que és significatiu. Que és important, sí. També, perquè sempre parlem del populisme, com entra i com no representem la classe treballadora, doncs crec que els sindicats han de tenir un paper també en el taulell polític, Anna.
Sí, però ja et dic, la classe treballadora, que per desgràcia avui en dia està molt atomitzada i té necessitats molt diverses, a vegades està millor representada a la pràctica per sindicats més aterrats en col·lectius concrets que amb sindicats que són... Bueno, que són pseudopartits,
sí,
polítics o pseudoestructures polítiques.
Entenc.
I que prioritzen el millor, sí, i el millor de bona fe, no dic que no. Penso, nosaltres hem d'apuntalar aquest govern, perquè si apuntarà aquest govern hi haurà això, que entra en la nostra lluita. Ara, si pel camí hem de sacrificar algun mestre, doncs què hi farem?
Jo, justament, el que entenc del que diu l'Anna, i ho comparteixo, és que en aquesta aliança amb UGT i Comissions Obreres per part del govern d'Illa, sí que hi ha un interès o una aliança política més enllà del conflicte concret amb els mestres, no? Perquè són un actor imprescindible de l'estratègia del govern en aquests moments, per exemple, per fer pressió a Esquerra Republicana perquè aprovi els pressupostos. S'ha de dir que és un paper que també van voler jugar els sindicats quan Pere Aragonès era president, no? Van viure la fotografia a la inversa. Pere Aragonès es va fotografiar amb els sindicats precisament,
el Foment, sí.
Exacte, per pressionar a la resta de partits que estaven a l'oposició, i en aquell moment era Salvador Illa, perquè li donessin suport als pressupostos. Però sí que hi ha una alineació política del govern del PSC amb aquests sindicats, que no només estan negociant les mancances que denuncien els mestres, sinó tenen molts més fronts a sobre de la taula, no només amb Salvador Illa, sinó sobretot amb el govern de Pedro Sánchez.
Són les 9:08. Mentrestant, ens fixem també en el que està passant a l'Iran. Donald Trump ha fet una de les seves zigzagues habituals. Aquesta nit ha dit que, si cal, atacaran l'Iran amb més força que mai, i ha estat poc després de dir que la guerra acabarà aviat.
Crec que aviat s'acabarà, molt aviat. Tot el que tenen s'haurà esfumat, inclòs el seu lideratge. De fet, tenen dos nivells de lideratge, i els dos nivells de lideratge han desaparegut. La majoria de la gent ni tan sols ha sentit a parlar dels nous líders de qui parlen. Així que, òbviament, la nostra ofensiva ha estat molt potent, molt eficaç.
Per cert, que Donald Trump també ha explicat en aquestes últimes hores que fins ara han enfonsat 46 vaixells iranians. I en un acte amb congressistes republicans ha fet broma dient que va preguntar per què no capturaven aquests vaixells i que li van respondre que és més divertit enfonsar-los.
Why did we just capture the ship? We're going to use it. Why did we sink them? They said it's more fun to sink them. I said that's a...
They like sinking them better. They say it's safer to sink them.
Els agrada més enfonsar-los, diuen que és més segur, deia Donald Trump davant dels riures dels assistents d'aquest acte. I amb la pujada del preu del petroli, és una de les conseqüències d'aquesta guerra a l'Iran, hi ha benzineres, atenció, que estan aprofitant la situació i estan inflant els preus. Lara García, bon dia.
Què tal? Bon dia.
Què està passant a les benzineres?
Segons anuncia l'Associació de Consumidors FACUA, el que està passant és que alguns establiments estan incrementant injustificadament els preus dels combustibles, sobretot el gasoil, i reclamen des de FACUA que el govern espanyol posi un topall al preu dels carburants per evitar-ho. Des de l'Associació de Gasolineres de Catalunya ja alertaven d'això la setmana passada, que al matí confirmaven aquesta pràctica. A més, l'OCU recorda que les estacions van comprar el combustible a uns preus molt més baixos que els actuals i, per tant, no pot ser, no té sentit que els apugin tant immediatament.
Gràcies, Lara. Saludem aquesta hora Rubén Sánchez, secretari general de FACUA Consumidors en Acció. Rubén, què tal? Bon dia.
Què tal? Muy buenas.
Estan inflant els preus les benzineres, Rubén?
Bueno, lo que está ocurriendo es pura especulación. No responde a la subida del petróleo, no responde realmente. Además, el petróleo no ha llegado todavía a las estaciones de servicio encarecido. Lo que tienen es lo almacenado. Dicen algunas empresas del sector que han hecho una previsión y de lo que va a subir ellas la han repercutido ya, pero luego, evidentemente, cuando baje el petróleo no harán lo mismo aplicando una bajada inmediata al precio de la gasolina que tengan en sus establecimientos, sino que, bueno, dirán que hay que esperar a que lo vendan todo.
Però per què dieu que és un increment injustificat si el preu del petroli està pujant?
Bueno, en principio, partimos de que con los datos de la última hora, a comienzos de la mañana de hoy, hacemos un análisis comparativo de lo que ocurrió el lunes de la semana pasada frente a hoy, y tenemos un incremento de 40 céntimos en el precio del litro de gasóleo en todo el territorio de la península. Ese incremento lo han ido aplicando las gasolineras de forma paulatina en toda esta semana. Hemos llegado a detectar casos de gasolineras que de un día para otro aplicaban un incremento de 50 céntimos en el litro y lo hacían justo en momentos en los que los consumidores estábamos haciendo colas en las estaciones de servicio preocupados por lo que pudiera ocurrir. Por tanto, ha habido una clara especulación. Hemos tenido reacciones diversas en la Unión Europea. Por ejemplo, el gobierno de Croacia hoy ha puesto en marcha un protocolo de fijación de precios máximos. El gobierno de Francia anunció ayer que va a emprender acciones de control de precios sobre las gasolineras, aunque bueno, esas acciones de control, más allá de detectar subidas excesivas, lo que tendría que ir acompañado es de normativa, como ha ocurrido allí en Croacia, introduciendo el elemento regulatorio,
que
es lo que
blindés,
le hemos pedido desde FACUA al gobierno.
Que l'Estat blindés el preu dels combustibles i que hi posi un topall.
Sí, bueno, es que si no se establece un protocolo por el cual el gobierno fije un tope al precio, las gasolineras van a hacer lo que les dé la gana basándose en que tenemos una, digamos, fijación de precio libre. No hay ninguna norma que prohíba a una gasolinera cobrarnos 20 euros el litro de combustible. Por tanto, harán lo que quieran tensando la cuerda hasta que pierdan clientes porque opten por irse a otra gasolinera que pueda ser más económica. Pero es que prácticamente todo el sector está aplicando incrementos de forma paralela. Cada gasolinera, evidentemente, aplica una subida distinta y el gobierno tiene capacidad para introducir ese elemento regulatorio que suponemos que tendrá que pasar por el Congreso y ser validado, pero el tope al precio, no solamente en la gasolina y el gasoil, sino también en la electricidad y en otros sectores donde pueda haber subidas abusivas en estos momentos, es decir, que se aprovechen de la guerra para aplicar incrementos que no corresponden con subidas de costes, pues es algo que nos parece clave, más allá de las bajadas de impuestos que seguramente el gobierno va a anunciar en breve.
Això ha passat sempre per això, Rubén? És a dir, la invasió russa d'Ucraïna també va passar?
Claro que pasó, y de hecho recordemos que el gobierno introdujo la regulación de recortar 20 céntimos en el precio, pero luego las gasolineras, muchas se rieron de la medida, porque detectamos incluso varios cientos de gasolineras que el mismo día que entraba en vigor el recorte de precio aplicaban una subida en el precio idéntica. Es decir, el gobierno dice, te recorto una parte, la subvenciono yo, la subvenciono con dinero público. Una gasolinera dice, vale, ahora puedo cobrar 20 céntimos menos, pero hoy voy a aplicar una subida de 20 céntimos o de 25, da igual. La medida de la contención vía subvención pública no es adecuada. La medida del recorte de impuestos, pues puede ser lógica a nivel coyuntural en estos momentos, pero de todas formas, ¿de qué nos sirve que le recorten el impuesto a la gasolina si a la vez sigue subiendo? Es decir, el recorte de impuestos también puede ser una forma de maquillar la subida de precio. Imaginemos que con un recorte de impuestos se recortara 25 céntimos el litro. ¿Qué pasaría si el mismo día que se aplicara ese recorte una gasolinera subiera 25 céntimos el litro? O lo hiciera paulatinamente a lo largo de varios días, sencillamente por disimular un poco. La fijación del precio máximo lo que garantiza es que le pones un tope al beneficio de la gasolinera y al final del mayorista que está detrás, que sabe que no se puede pasar de la raya en cuanto al precio al que le suministre.
Robert Sánchez, secretari general de Facua Consumidors en Acció. Gràcies per acompanyar-nos.
A vosotros, un abrazo.
Veieu necessari que amb aquest augment del preu del petroli el govern implementi bonificacions, com va fer amb la pujada del 2022, o que posi un topall, Pere?
Bonificacions exactament no ho sé, perquè moltes vegades sempre aquestes bonificacions se l'acaba quedant també el 4, però òbviament jo crec que ha d'actuar de la manera que tècnicament sigui possible per evitar els abusos. Jo crec que tot això és reflex del marc en el que vivim, que és un marc capitalista, en el qual la búsqueda del màxim benefici en el més ràpid temps possible doncs és el motor del sistema i per tant, forma part de l'obligació dels poders polítics el anar regulant i el anar sense ofegar la llibertat i la possibilitat de que la gent, òbviament, legítimament, busqui el lucre, doncs que no hi hagi abusos. I per tant, en un marc capitalista, si no hi ha algun tipus de regulació i algun tipus de suport dels poders públics per evitar els abusos, sempre es produeixen en les situacions de crisi. Ho hem viscut fa 4 dies també amb els preus dels vols d'avió de Barcelona a Madrid quan els trens no funcionaven. Doncs bitllets que ràpidament, que històricament valien potser 80 o 90 euros, van passar a costar-ne 1.000. Bé, sempre passa i és la lògica mateixa del sistema i el govern i els poders públics han de regular-ho perquè això no sigui un abús en detriment dels ciutadans.
Anna.
Bé, jo crec que la pitjor combinació és els mals del capitalisme, que tu acabes de descriure perfectament, i no tinc res a afegir, amb governs, diguem-ne, intervencionistes, que prioritzen, potser, doncs, la pressió fiscal no sempre ben aprofitada i traduïda en serveis, que no pas doncs, ajudar el ciutadà, perquè, clar, dius, a veure, a mi sí que em sembla un disbarat que una situació com aquesta, doncs, el mercat dels carburants es pugui disparar com li doni la gana i que el govern faci l'orni i, per exemple, tindrà l'opció, potser, de renunciar a una part dels seus impostos doncs, per modificar i, sobretot, controlar una mica. Però tinc la impressió que aquí és l'uno por l'altre, el que sé és com passa amb les elèctriques, per exemple. Jo em vaig quedar, jo i mig carrer Portaferrissa, 3 hores sense llum a casa, i bé, això passa gairebé cada vegada més vegades perquè les elèctriques no fan les inversions necessàries per garantir el manteniment, i si per una casualitat un dia se'ls obliga, això t'ho carreguen a la factura, no surt dels impostos que has pagat. O sigui, al final sempre suquen el govern i l'empresa capitalista, i el que està al mig, que és el consumidor, és el que palma. Dit això, jo crec que ara hi ha una gran inquietud, una gran crisi, una gran neguit al voltant dels preus del petroli. Això, evidentment, passa cada cop que hi ha una inestabilitat, que hi ha un conflicte bèl·lic, també va passar amb la guerra d'Ucraïna, i a mi em crida molt l'atenció doncs, com a vegades l'alarmisme es gradua en funció de l'agenda política de cadascú, perquè, per exemple, quan Putin va envair Ucraïna, ningú es va voler fixar que la dependència alemanya del gas rus era molt determinant amb tot el que estava passant. Ara, en canvi, diguem-ne, d'una banda se'ns envia un missatge de neguit de compte amb el preu del petroli, compte amb les borses que cauen, però, en canvi, el govern s'ho està agafant amb calma abans d'aprovar un escut social que diu que encara no el veu imprescindible, per tant, deuen estar d'acord amb Donald Trump, que això li queden 4 dies i ja s'arreglarà. O sigui, o ens ho agafem en sèrio o no ens ho agafem en sèrio. Després, si voleu, entrem més a fons amb el tema del conflicte. Però a mi em sembla que aquí, òbviament, les gasolineres estan aprofitant per fer l'agost, perquè ningú les regula, però mentre m'imagino, insisteixo, el govern tregui uns saborosos impostos d'això, no s'han de preocupar. I ningú pensa que aquesta situació es perllongarà massa amb el temps.
Ens truca el Pere. Pere, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
D'on és vostè, Pere?
De Ribelles de la Selva.
I vostè dirà?
Bueno, nosaltres som agricultors, ramaders. Bueno, només dir que esteu parlant del gasoll A, però que el gasoll B encara l'increment ha sigut més important. Pensa que hem passat de 0,90 a 1,54.
Ja.
I, bueno, jo crec que... penso que això també és... almenys dona la sensació de que a l'Estat ja li va bé això, perquè, esclar, aquí molt de part del que paguem són impostos, i si és un 21% d'IVA, no és el mateix el 21% d'IVA de 90 cèntims que d'un 50. Però, bueno, l'Estat jo crec que no sé si fa ulls secs o ulls cucs d'aquesta situació. També ho ha fet, ja ho veieu, ja ho veureu amb la guerra d'Ucraïna, el que va passar, per exemple, amb el cereal, no? Que es va pujar i van fer mans i mànigues per fer venir cereal de tot arreu, per fer baixar el preu, perquè l'IPC s'incrementava. Bueno, tornem a tenir el cereal a sota mínims, però els derivats del cereal no s'han abaixat en els supermercats. Diguem-li el pa, diguem-li les farines, etcètera, etcètera, etcètera. Bueno, suposem, jo intueixo, doncs, que com més cara és la cosa, més impostos recapta l'Estat. I això em sap greu, però, bueno, acabem pagant els consumidors, que som tots, al final.
Pere, doncs, gràcies per trucar i per explicar-ho. Que vagi molt bé. Una abraçada.
Bon dia, adéu.
Saludem aquesta hora també el catedràtic d'Economia, Santiago Niño Becerra. Santiago, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
La pregunta també que es fa a molta gent, més enllà del que han aprofitat algunes gasolineres per pujar el preu, és quan començarà a baixar el preu. Això passarà, Santiago?
Home, a veure, això ja vam comentar ahir, que el temps que el preu del petroli podia estar elevat dependia de la durada del conflicte. Ahir el senyor Trump va fer un petit discurs i automàticament el preu va baixar. Què va dir Trump ahir?
Va dir que la guerra s'acabaria aviat.
Exacte. Però és que, per altra banda, el secretari de la guerra, que diuen ells, havia dit dues hores abans que estaven al començament. Llavors un periodista li pregunta al Trump, però això com s'interpreta? Perquè vostè diu això i el seu secretari diu l'altre, diu, bueno, diu el Trump, diu, és el mateix dit d'una altra manera. I quan ja això amb els mercats encara oberts, amb la qual clar, evidentment, les borses, el Standard & Poor's, etcètera, van pujar. Però quan es van tancar els mercats, va dir que, bueno, les coses encara estaven verdes i que es tenia que encara matitzar moltes coses. Per altra banda, Iran diu que això s'acabarà quan ell digui. I per altra banda també, ahir va parlar Trump amb Putin i sembla ser que aixecarà als Estats Units una sèrie de restriccions a Rússia perquè pugui vendre més petroli. Llavors, jo el que veig és... clar, encara la informació és molt petita, no? Però jo el que veig és que Trump és conscient de que als Estats Units, a dins, s'està generant un problema. O sigui, aquesta situació d'un petroli molt car els hi va molt bé als productors dels Estats Units de fracking, de petroli de fracking, no? Perquè, clar, evidentment el preu s'està disparant i quan més alt sigui el preu, millor. Però a dins dels Estats Units s'està generant una situació de rebuig de la ciutadania. I clar, té eleccions d'aquí 4 dies. Això per una banda. Jo crec que avui serà un dia molt important, molt important, perquè si avui no hi ha atacs d'Iran a instal·lacions petroleres de Bahrein o d'Emirats o de Kuwait, això vol dir que bueno, les coses poden normalitzar-se. JP Morgan, per exemple, ha apuntat ahir amb un petit informe que això pot acabar realment aviat, dues setmanes aproximadament. El problema és que això ahir ho comentaven, que no és donar un interruptor. És a dir, s'ha detingut la producció de certs jaciments i encara que avui mateix hi hagi pau i no hi hagi més atacs, reposar una altra vegada, posar en marxa els jaciments no és tan fàcil.
Ja, vostè deia que és lent, no? És a dir, que quan engeguem la màquina triga una mica la cosa a circular, no? És com quan obrim l'aixeta...
Sí, es parla de 3 setmanes.
3 setmanes. I això quines derivades tindrà sobre la inflació, sobre els preus dels aliments? Perquè sempre que puja el preu de l'energia hem vist com el preu dels aliments puja, sí. No? Hi ha una relació directa. O sobre els tipus d'interès, també. A curt termini pot tenir un efecte?
Bueno, els tipus d'interès dependrà de si la inflació puja. Jo torno a dir, igual que vas dir-ho quan el problema d'Ucraïna, quan em van posar els tipus d'interès per la inflació, que aquesta inflació no és monetària. Aquesta inflació es deu a una manca d'oferta de petroli. Llavors, pujar els tipus d'interès inclús pot ser negatiu, però bueno, és el que diu el manual, no? Si pujan els preus, han de pujar els tipus d'interès. Jo crec que els bancs centrals, tenint en compte a l'estat de l'economia, aquesta vegada s'ho pensaran més abans de posar en marxa la pujada dels tipus. El problema és el transport. Ara ja hi ha armadors que han deixat d'operar perquè els preus actuals dels fletes no els hi surt a compte. No els hi surt a compte. Llavors, clar, si això va més i realment no hi ha una tendència a la baixa, encara que no sigui una baixada de tornar els $70 al barril, encara que no sigui així, però si no hi ha una tendència clara de decalatge dels preus, evidentment els preus dels aliments, els preus dels transports començaran a pujar. De fet, aquest matí he llegit que hi ha companyies subministradores de gas que estan enviant cartes als grans consumidors, no als petits, als grans consumidors, dient que aquells contractes que havien signat a llarg termini per subministrament de gas, bueno, que allò és paper mullat, perquè el preu del gas, que torno a dir, que es parla molt del petroli, però el gas també està tenint unes pujades brutals, que aquells contractes que havien signat ja, allò és paper mullat i s'han de renegociar una altra vegada. Clar, això què implica? Això implica que els costos de producció d'aquestes empreses, que són alimentàries, que són automobilístiques, que són industrials, etcètera, etcètera, clar, pujaran. Si ho repercuteixen en els preus finals, això implicarà que hi haurà un encariment generalitzat i una caiguda del poder adquisitiu de les persones.
I els que estan en tarifes regulades del gas seran els que més ho poden patir, això?
Bueno, però ara aquestes persones de tarifes regulades del gas o de l'electricitat són particulars, i sí, són els que més ho poden patir. Per què? Encara que sembli un contrasentit, quan hi ha aquestes oscil·lacions molt fortes del preu en els contractes de preu regulat, que són més baixos o tenen un sostre més elevat, es trasllada automàticament o quasi automàticament la variació de preu. Ara, la pregunta és seria, això és el que diu la norma. La pregunta és si es farà o no es farà, perquè clar, si a sobre de com estan les coses, la llum que es va dir que podia arribar a tenir a Espanya un increment mig del 37%. Això en el cas pitjor, no? Però suposem que això passa, no? Clar, que a una família li pugen el preu de l'electricitat, ja no el 37, el 20%, clar, això seria, bueno, horrorós, seria terrible. Llavors, jo crec que per part del... És la meva opinió, Jo crec que davant d'una situació com aquesta, el govern faria una trucada i diria a les companyies, bueno, esteu una mica tranquil·les, perquè clar, és cert que a curt termini no hi ha eleccions generals a Espanya, hi ha eleccions autonòmiques, però bueno, però a curt termini no hi ha, llavors clar, això també dona una mica més de joc al govern.
Ja. Sara.
Sí, professor, sobre això darrer que deia, tinc un dubte. Aleshores, la seva recomanació a les administracions, al govern de Pedro Sánchez, seria que actués ja de forma imminent, activant, per exemple, l'excepció ibèrica i topant preus, o creu que encara ha d'esperar a veure quina serà la durada del conflicte per poder calibrar quines mesures aplica?
Bueno, ahir es va reunir en una reunió d'emergència al G7, que l'anfitrió és França, i el senyor Macron va dir que de moment no s'activarien les reserves estratègiques, que es va parlar de posar al mercat un percentatge de les reserves estratègiques. Això què vol dir? Això vol dir que és possible que hi hagi la possibilitat de que aquest conflicte sigui a curt termini. Home, jo crec que el govern tindria d'esperar una mica. Jo crec, és la meva opinió. Ara, clar, la pregunta és quan és una mica.
Ja,
Jo per això deia que avui, jo crec que és el meu opinió, que avui serà un dia molt important. És a dir, si no hi ha problemes a nivell de, atacs a instal·lacions petroleres, podem pensar que bueno, que les coses es poden solucionar més ben d'hora. Hi ha un altre tema que és important. Per exemple, l'Iran encara no ha minat l'estret d'Hormuz. I ahir sembla ser que va passar un petroler, jugant-se-la, però va passar un petroler que anava fins a Grècia. Evidentment, si Iran comença el minat de l'estret d'Hormuz, en Bogotoli, Llavors ja sí que això... Bueno, això. Però bueno, de moment això no ha passat. A més, hi ha una altra cosa que tampoc es parla, perquè sembla ser com si el mercat estigués jugant. És a dir, estigués jugant per a crear por, i ho dic en sèrio. Aràbia Saudí, per exemple. Aràbia Saudí té una producció de 10 milions de barrils de petroli. Llavors es diu, no, és que si tanca l'estret d'Hormuz, Aràbia no podrà enviar ni un barril. No, això no és veritat. Aràbia té un oleoducte, que es diu l'oleoducte est-oest, que va des del Golf Pèrsic fins al Mar Roig, i que pot circular per allà la meitat de la producció de petroli de Saudi. És a dir, que en un cas realment... evidentment que el preu pujaria, però bueno, jo aquestes estimacions que s'han fet de que pot arribar a $250 al barril i tal, jo no ho veig,
És Santiago Niño Becerra, gràcies per acompanyar-nos, com sempre, una abraçada.
Gràcies, bon dia.
Farem una pausa de 4 minuts i de seguida amb nosaltres Sílvia Orriols.
Quantes vegades has dit algun dia jo... Doncs bé, aquell algun dia és avui. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes. I amb fins a 8 anys de garantia a Peugeot Care. Lion Days de Peugeot. Consulta condicions a Peugeot.es.
012, la millor resposta.
Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
Sí, àvia. Ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
No, tinc la T-Jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
Això sí que és un bon invent.
La T-Jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa-te'n a gent.cat/T-Jove o trucant al 012.
Ara entenc per què no pares mai per casa.
012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Ara amb Lidl l'estalvi sí que val la pena, també amb els formatges més saborosos. Formatge d'ovella amb tòfona premiat per 2,39, t'estalvies un 20%. I amb Lidl Plus, formatge tendre de vaca per 6,49, t'estalvies un 16%. Lidl, val la pena.
La gamma Kia d'ocasió t'espera aquest mes amb quotes úniques. Vine a Quadis R Motors i gaudeix d'un Kia Picanto des de 129 euros al mes, un Kia Ceed des de 178 euros al mes o un Kia Sportage des de 211 euros al mes. Descobreix els nostres més de 200 vehicles seminous certificats amb fins a 7 anys de garantia. Més informació a quadisarmotors.es.
Portem 5 anys a ritme de palanques. Palanques que prioritzen turistes. Palanques sense valors, on els principis corren perill i decisions que mai perdonarem. Perquè el Barça no és d'un president. El Barça és de tots. La solució és nosaltres. Vota Víctor Font. Vota Barça.
A les vostres cuines no hi poden faltar els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé, la taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat i els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades i a la botiga 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio.
Ja saps què diuen. Qui rasca, troba.
Això no ho diu ningú.
No ho diu ningú fins que rasques un rasca de l'11 i et trobes amb una alegria o fins i tot amb un milió d'euros. Llavors, doncs sí que ho dius. Ja ho crec que ho dius.
A partir de només 50 cèntims, amb els rasques de l'11 pots rascar i trobar momentassos i premis de fins a un milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Si hi ha Don Simón, ens quedem.
Tinto de verano.
El tinto de verano ja es veu tot l'any. Don Simón.
Ens ha tocat liderar en temps difícils, prendre decisions, protegir el club, no rendir-nos per seguir sent qui som. Avui el Barça torna a guanyar, torna a créixer.
Per això demano a tots els socis i sòcies que estimeu el Barça que em feu costat per defensar-lo.
Defensem el Barça. Vota Joan Laporta.
Defensem el Barça.
Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
Aquest any, el Parc d'Atraccions Tibidabo celebra el 125è aniversari amb una temporada plena de màgia. Descobreix les noves lletres Barcelona, viu colors, la nova pel·lícula en quatre dimensions de les mascotes i emociona't amb els espectacles i les 35 atraccions. Entrades a tibidabo.cat. BSM, Ajuntament de Barcelona.
Dues ciutats veïnes. Dos estils molt diferents. El millor futbol femení català, cara a cara, en una eliminatòria decisiva. Semifinal de la Copa de la Reina, partit d'anada. Badalona Women, Barça, a TV3 i a la plataforma 3CAT, dijous a la nit.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Són les 9:35, avui ens acompanya l'alcaldessa, la batllessa de Ripoll, diputada al Parlament i líder d'Aliança Catalana. Sílvia Oriols, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia.
Com està?
Bé, atrofegada.
Això és bo, vol dir que té feina. No?
Exacte, sí.
Ara parlàvem de la situació que s'està vivint a l'Iran. Com està seguint vostè amb aquesta guerra que està succeint al Pròxim Orient? Ho segueix amb interès el que passa a l'Iran?
Amb esperança, evidentment, perquè pot caure un dels règims més terrorífics que existeix a dia d'avui al món, i per tant, doncs, alliberaran una població civil que fa molts anys que està patint aquest règim dictatorial, no?, i aquesta teocràcia. Per tant, hi ha molta esperança dipositada ara mateix en l'esdevenir de l'Iran.
Què li sembla la posició de Pedro Sánchez amb aquest conflicte?
A mi em sembla que ha jugat el paper de l'ambigüitat i de la mediocritat i que no ha estat capaç de postular-se clarament al costat dels drets humans que han estat reiteradament vulnerats en aquest país.
Quan diu això, per exemple, també ho diu d'Aràbia Saudita?
De tots els països que tenen, doncs, aquesta intencionalitat de vexar la dona, de vexar els homosexuals, de perseguir-los, de condemnar-los, no?, pel simple fet, doncs, de ser com són.
Si vostè fos presidenta d'un estat europeu, posaria l'exèrcit, per exemple, a disposició dels Estats Units o d'Israel per l'ofensiva que estem vivint?
Bé, a dia d'avui Catalunya no té exèrcit, no té tampoc independència, per tant, difícilment podem posicionar-nos com a catalans. S'hauria de veure, evidentment, i s'hauria de consultar també, evidentment, amb la població civil, perquè no pots entrar en un conflicte armat, entenc jo, sense l'aprovació dels propis catalans.
Sí, vostè faria un referèndum, una consulta, per saber si s'ha d'entrar o no en aquest conflicte amb l'exèrcit en cas que Catalunya tingués...
El posicionament polític ha de ser molt clar, favorable a aquesta intervenció, però alhora, doncs, evidentment, s'ha de ser cautelós en l'ús de la força armada.
Perquè vostè diria que en el cas que Catalunya fos independent, Catalunya hauria de tenir exèrcit.
Totalment, sí. Com qualsevol altre estat que pretengui protegir les seves fronteres i, per tant, el futur dels seus ciutadans.
En la seva posició política, amb el conflicte que hi ha entre Israel i alguns territoris de la zona, hi ha qui diu que vostè defensa Israel perquè el seu partit hi té lligams econòmics. Això és així? O ho pot desmentir en cas
que no sigui
així?
És totalment fals i ho hem, a més, doncs, evidenciat, no? Aliança Catalana és un partit que va amb un esclop i una espardenya en comparació amb la resta de formacions polítiques. Campanya electoral a les nacionals catalanes, despesa electoral de 39.000 euros al costat dels milions d'euros que hi han invertit la resta de formacions. Per tant, és molt evident que no tenim ningú a darrere que ens financiï.
Però aleshores com es financia el
és una qüestió de principis. La defensa d'Israel no és una qüestió econòmica, sinó una qüestió de principis.
La idea, com es financia el seu partit, aleshores?
Ara mateix a través de la militància. De fet, no hem tocat ni un euro dels que hem rebut de retribució pública per part del Parlament de Catalunya. Ens financem única i exclusivament a través de la militància. Som l'única formació política que no té patrimoni però que tampoc té deutes. I que, per tant, podria sobreviure en cas de que es retiressin les retribucions públiques a les formacions polítiques.
O sigui, amb la voluntat de la gent, ara mateix el partit és el que s'aguanta, diguéssim, el que se sosté econòmicament.
Totalment, i a més ho hem defensat així públicament, considerem que el diner públic ha d'anar invertit en garantir uns bons serveis de qualitat als ciutadans, no pas en fomentar ideologies o en estendre-les.
Vostè ara mateix, què és el que l'ocupa més feina, l'alcaldia o l'activitat parlamentària?
La batllia. Considero que la tasca de batlle, en què has d'estar disponible 24 hores, 7 dies a la setmana, és una tasca molt més intensa que no pas la de diputat al Parlament de Catalunya. Evidentment, si no fos batllessa, segurament també tindria més activitat parlamentària, perquè tindria doncs més hores disponibles. Però tot i així considero que és molt més intensa la feina de batlle que no pas la de diputat. Ocupa moltes més hores i té també una molta més responsabilitat al darrere. Evidentment, això canvia quan ets conseller o quan ets formes part del govern, però si ets a l'oposició...
Que troba poc útil l'activitat parlamentària.
Ara mateix sí, perquè tenim realment poc poder d'incidència, més enllà de condicionar el discurs de la resta de formacions polítiques cap a on volem nosaltres.
I el però, condicionen.
Totalment, sí.
Ho diu somrient.
Evidentment, és un gran èxit, no? Malgrat la nostra migradesa de recursos, malgrat el cordó sanitari, els mitjans de comunicació i per part doncs, de la resta de formacions...
Aquí no n'hi ha, perquè l'hem entrevistat el segon cop que l'entrevistem.
Això no és quelcom que digui la Sílvia Oriols, és quelcom que afirma un informe del Centre Audiovisual de Catalunya, que diu textualment que Catalunya Ràdio dona el doble de veu al PNB que Aliança Catalana, i que jo sàpiga a dia d'avui doncs no té cap diputat al Parlament de Catalunya al Partit Nacionalista.
Porto 3 anys fent el Matí de Catalunya Ràdio i no l'he entrevistat mai.
Són dades oficials,
a vostè, són dades oficials que li estic dient jo. I a vostè l'he entrevistat dos cops,
sí.
També vam demanar d'entrevistar la seva segona, que per cert no ens l'han concedit l'entrevista, però també ens agradaria poder conèixer la seva segona diputada, vull dir que estem encantats d'entrevistar-la i fer-li preguntes, que al final és la nostra feina.
Doncs que es noti. A veure si hi ha més fluïdesa i més avidesa en els minuts que se'ns garanteixen els mitjans públics, perquè els nostres votants també contribueixen a les arques públiques d'aquest país i també contribueixen a pagar les nòmines
sense
dels qui encapçalen els programes.
En tot cas, dependrà de vostè, de la rellevància que tingui. Com que m'estem està dient que el Parlament té poca rellevància, doncs és normal que també la truquem.
Bé, som, segons les enquestes, la formació política amb més projecció ara mateix, i li estic confirmant que estem condicionant el discurs d'absolutament totes les forces polítiques de l'arc parlamentari. Per tant, poca rellevància, doncs...
Vostè ha anat a una reunió d'una comissió en l'últim any.
Sí.
Només, al Parlament.
Sí. Hi assisteixo poc, perquè, evidentment, com he dit abans, ho compagino amb la tasca de batllia. Evidentment, no és el mateix una formació política que consta de 30 diputats i si hi ha 20 comissions o 25 pot derivar una sola persona per cada comissió, o una formació política que consta només de dues diputades que s'han de repartir, no, l'assistència a totes aquestes comissions. És l'única cosa, segurament, que se'ns retreu i que, en canvi, l'electorat comprèn perfectament, perquè no podem dividir-nos ni ser absolutament a tot arreu. I més quan s'estan convocant dues i tres comissions a la mateixa hora i només som dues diputades.
Aleshores, per què no posen altra gent a fer aquesta feina, que puguin fer una dedicació absoluta a l'activitat parlamentària?
Bé, quan jo vaig entrar al Parlament de Catalunya i vaig erigir-me com a cap de llista d'Aliança Catalana, no era en absolut la meva intenció, però sí que en aquells moments era l'única cara coneguda dins d'aquest projecte. Per tant, o entràvem doncs, amb la meva cara o no entràvem perquè érem un partit, per les sigles polítiques, absolutament desconegut. Se'ns reconeixia la tasca que havíem exercit a Ripoll i el càrrec que ostentava. Per tant, havia de ser sí o sí candidata d'Aliança Catalana, perquè si no hi havia possibilitats ni oportunitats d'entrar a la màxima institució del país. Per això m'hi vaig prestar, però és evident que el lògic i el millor pel país i pels propis polítics és no compaginar dos càrrecs públics. Ara bé, també suposa un estalvi a les arques públiques considerable que cal tenir en compte. El fet d'ostentar diferents càrrecs amb una sola retribució és un estalvi també pel ciutadà.
Però aleshores, quan em diu això, ara que ja han entrat al Parlament i veient les enquestes com li van, vol dir que es planteja en les futures eleccions no presentar-se per dotar de més activitat parlamentària Aliança Catalana?
Jo tinc molt clar que prioritzo el meu càrrec com a batllessa de Ripoll, perquè és on tinc poder real de decisió i d'aplicar les polítiques que considero que beneficien a la meva població, i en canvi, doncs, sent diputat de l'oposició al Parlament, tinc poc marge de maniobra, perquè per més propostes que fem, doncs, evidentment, ens les tomben, i més amb el cordó sanitari que estem patint, no? Per tant, a dia d'avui prioritzo aquest càrrec. Si bé és veritat que tot dependrà del projecte. Si el projecte em necessita, jo hi seré sempre, perquè, evidentment, cerco el triomf d'aquest projecte conjunt del país. Si no em necessita i sóc prescindible, doncs, evidentment, restaré a l'Ajuntament de Ripoll, que és on més còmode em sento. Mm.
Com la condiciona vostè el fet de ser dona en la política que vostè fa, tant la municipal com la parlamentària?
En res, absolutament, perquè tot el que tinc a nivell de càrrecs o de, no, de veu, m'ho he guanyat a pols, no pel fet de ser dona ni pel fet de deixar de ser dona, sinó per mèrits propis, considero, no? Per tant, i és el model en el que crec realment, quan es parla d'introduir quotes amb calçador per tal de beneficiar certs col·lectius, aquestes anomenades discriminacions positives que tant s'estilen avui en dia, considero que no ens aporten res com a dones, que l'únic que fan és devaluar-nos, i la idea o el concepte aquell de que aquesta és aquí perquè la quota, no? Doncs no, som aquí per mèrits propis, perquè ens hem empoderat i perquè som tan capaces i tan talentoses com qualsevol home.
Però s'ha trobat en posicions, en situacions masclistes dins de la política?
En absolut. A dia d'avui puc afirmar que no. No ha estat el meu cas.
Mai?
Mai.
En matèria d'igualtat, què és el que defensa el seu partit?
Doncs la igualtat plena de drets i d'oportunitats.
Però li sembla, per exemple, que s'ha anat massa enllà amb el feminisme?
Home, aquest feminisme radical que advoca per combatre beligerantment l'home només pel simple fet de ser home, jo l'assimilo molt al masclisme que hem patit durant moltes dècades, i per tant no el trobo correcte. Nosaltres batallem per tenir la plena igualtat i respecte mutu.
Les enquestes diuen que els joves que tenen cada vegada més idees masclistes. Vostè creu que s'ha de revertir aquesta situació? Com s'ha de fer? És a dir, què és el que pretén impulsar o no el seu partit en funció del que li estava explicant?
Bé, penso que això és culpa, no?, d'aquest feminisme radical que ha volgut tensionar tant la situació, doncs que ha acabat frivolitzant, no?, amb determinats termes, banalitzant amb el terme masclisme, fins al punt que l'ha desposseït, no?, realment de la beligerància o de la violència que duu implícit. De tal manera que els joves no perceben avui dia, passa també amb el feixisme, no perceben ni el masclisme ni el feixisme com un risc real o una xacra a combatre, perquè està tan banalitzada i s'exhiben aquests termes amb tanta lleugeresa que no saben identificar-los, i això evidentment és un problema. Hem d'aturar com sigui aquesta banalització dels termes i centrar-nos en cenyir-nos al sentit real dels mots.
Clar, però moltes d'aquestes posicions, per exemple, reforcen molt a les xarxes, no? Creu vostè que s'ha de regular el que està passant a les xarxes? Què li sembla, per exemple, la proposta de Pedro Sánchez de prohibir les xarxes als menors de 16 anys?
Bé, la trobo una mesura absolutament totalitària, no es pot privar del lliure pensament a ningú, en tot cas cal combatre'l amb altres arguments o altres idees, perquè de la mateixa manera que tu consideres que és lícit i moralment superior la teva opinió, també poden considerar-ho els contraris, no? I avui governes tu i fas aquesta prohibició, però demà poden governar ells i te la poden fer a tu, aquesta prohibició. No podem entrar a prohibir, no?, que la gent pensi en llibertat. El que sí que hem de fer és batallar, doncs, per demostrar-los que la nostra és l'opció correcta.
Seria menors de 16 anys, eh? No,
l'ús de les xarxes socials per part dels menors és un problema que tenim molt seriós avui en dia i que penso, sincerament, i ho dic com a mare, que també hi ha caigut en aquest parany, que és responsabilitat dels pares que no hem sabut actuar correctament en aquests termes. I no crec que hi hagi d'haver aquest intervencionisme estatal, sinó que hauríem de ser els propis pares els que ens adonem de la problemàtica que genera aquest ús freqüent de xarxes socials en el jovent.
Per tant, tampoc s'hauria de prohibir l'alcohol als menors de 18 anys.
Evidentment està prohibit i així ho mantenim.
No, però el que diu que no s'ha de regular una prohibició...
No, jo el que li estic dient és que no es pot prohibir cert pensament, perquè s'està atacant només una fracció.
No, el que es vol prohibir és l'ús de les xarxes a menors de 16 anys.
Jo el que he sentit és dir que hi ha discursos que són nocius pel jovent i que, per tant, s'han de prohibir. Jo el que estic dient és, si el jovent té accés a les xarxes socials, ha de tenir accés a tot el ventall de discursos per derimir ells...
Que no hi hagi un límit de discursos.
Exactament.
No, jo el que li preguntava...
Perquè de la mateixa manera que ho fem nosaltres, poden fer-ho els altres, eh?
Però jo li preguntava pel fet de tallar, diguéssim, les xarxes socials, no tant pels discursos, que segurament és on l'accent polític de Sánchez és més aquest, sinó més pel problema de salut mental que genera, perquè és un moment en què hi ha una formació, no?, de la persona, no? I per tant allà entren moltes coses que no tens un control. La pornografia, per exemple,
sí,
és un problema.
Sí, totalment. És quelcom que, evidentment, hauria d'apartar del nostre jovent, que és molt difícil...
Però com ho apartes si no ho prohibeix?
És que és molt difícil, tecnològicament això realment és molt difícil, i tots sabem que per més que prohibeixis allò que consideres incorrecte, hi acaben accedint d'alguna manera, i fins i tot a vegades generes encara més interès, no?, per apropar-s'hi. Per tant, és un tema realment molt, molt complicat, que se'ns n'ha anat de les mans des de fa anys, i que sembla que no tingui aturador.
Li posava l'exemple de l'alcohol, li podia posar l'exemple del carnet de conduir, no? És a dir, que també hi ha una limitació d'edat,
sí,
per entendre si vostè aposta per aquesta regulació o no, de dir, escolti, aquí hem de posar l'accent a les escoles i els pares.
Per eliminar de les xarxes socials tot això de la pornografia i de tot això que, evidentment, genera violència.
Per tant, sí que prohibiria en aquest cas la pornografia.
Però no és el mateix prohibir un discurs polític o un pensament polític que prohibir la pornografia amb violència.
Però les xarxes no, en tot cas, les xarxes no.
No, les xarxes no poden estar prohibides perquè falta de que hi haguin mitjans de comunicació lliures i no subvencionats, les xarxes socials són l'escletxa que trobem els del lliure pensament per poder arribar a les llars catalanes. I la intencionalitat del senyor Sánchez en prohibir les xarxes socials no és alliberar els joves de la pornografia, sinó alliberar els joves dels discursos de la seva oposició, i per tant no podem combregar-hi amb aquest postulat.
A les xarxes hi ha molta batalla ideològica, com vostè deia. De fet, vostès s'han fet molt forts a les xarxes. Creu que és una batalla perduda per part de l'esquerra?
No, jo també hi veig molts missatges de l'esquerra. Si no saben seduir l'electorat és una altra cosa, però la presència...
És un feu seu, absolutament seu, controlat per vostès?
No, és l'únic lloc on competim en igualtat de condicions i en base només al discurs i al projecte, sense subvencions ni patrocinis a darrere. Per tant, d'oportunitats tenim les mateixes. Si el seu discurs no és prou potent o no sedueix prou, és la seva responsabilitat, no la nostra.
Creu que és una qüestió més estètica, potser, de no saber arribar prou bé a la ciutadania, als joves, en aquest cas.
A mi el que em sembla és que només arriben quan paguen amb talonari públic. O sigui, ells, el seu missatge només surt als mitjans o es fa viral quan subvencionen públicament a darrere. Perquè quan tenen l'oportunitat de fer-ho lliurement a les xarxes socials i de manera gratuïta, està clar que l'esquerra no triomfa.
No arriba, no? Què és el que respon vostè a la gent quan li diuen que vostè és populista? És a dir, que vostè diu coses que sap que no podrà arribar a complir mai.
Bé, populisme té diverses excepcions segons el diccionari, n'hi ha una d'elles, que és amb la que jo em sento més identificada, que és la que defenses els interessos i els drets del poble, i em sento plenament identificada amb aquest concepte. Per tant, quan m'etziben que sóc populista, evident, m'agafo aquesta excepció del diccionari i m'hi sento plenament identificada.
I els que l'utilitzen per dir-li que vostè promet coses a la ciutadania tenint la certesa que no les podrà complir?
Bé, que vinguin a Ripoll i els demostraré tot el que he complert.
Per exemple, la independència de Catalunya. Expliqui'm, si demà vostè tingués el poder per fer la independència, quines serien les tres primeres decisions que vostè prendria en 48 hores?
És que en 48 hores no pots fer la independència d'un país si vols garantir que aquesta independència durarà més de 8 segons. És evidentment que el com que ha de durar i perllongar-se en el temps perquè has de preparar la situació, has d'estar amatent a què pot passar o quins escenaris poden presentar-se els mesos posteriors a aquesta declaració, i has de tenir, evidentment, doncs, el finançament garantit, suport internacional garantit, has de tenir un mínim de garanties. El que no pots fer és aventurar-te a fer una proclamació d'independència com la que hem viscut i que ens ha ridiculitzat a tota Europa.
I vostè això ho té pensat o és una idea que portaria a terme en el pensament, el desenvolupament, en el cas que vostè guanyés unes eleccions?
Evidentment tenim tots uns passos i procediments a seguir, i evidentment també un cop assolit el poder, en què tens molta més informació i per tant doncs tens accés a tota una altra sèrie de mitjans i de casuístiques, això s'aniria ampliant i s'aniria actualitzant. El que no podem és afirmar que farem una independència aquí en 48 hores ni en 48 mesos, perquè això no és possible, ni és factible, ni és viable. Hem de garantir una estabilitat econòmica al país i hem de garantir que aquesta independència perduri en el temps i sigui la definitiva, la bona.
I si l'Estat espanyol suspèn aquesta autonomia o aplica noves mesures com el 155?
Catalunya haurà de respondre. El que no haurà de respondre és lliurant-se als tribunals espanyols ni anant-se'n a Waterloo, perquè el capità és el darrer que ha d'abandonar el vaixell o anar...
Si vostè es quedaria a Catalunya assumint les conseqüències penals, diguéssim.
Evidentment, jo no abandonaria el país. Si prenc aquesta decisió i la tiro endavant amb determinació, jo no abandonaré el país ni els catalans.
I el control del territori, com ho faria? Si l'Estat segueix tenint els policies, els jutges, l'administració...
Evidentment, necessitem garantir el control de tot a nivell d'aeroports, però també a nivell de...
Però com ho faries?
De
dir...
Aquí tenim cossos policials que ja estan operatius. A dia d'avui no tenim exèrcit i no podrem fer un exèrcit abans d'alliberar-nos, perquè és quelcom que, evidentment, dins la legalitat o el marc legal espanyol no se'ns permetrà, però sí que disposem d'efectius policials i disposem també d'una població que ha demostrat abastament que té opcions i possibilitats de mobilitzar-se. Per tant, haurem de traçar...
Però armaria la gent, per exemple, per defensar-se?
No pots armar civils que no tenen una formació, perquè això semblaria Estats Units, al final. Hem de fer les coses correctament, no a la babalà, com s'han fet fins ara. Per tant, s'ha d'estipular tots els procediments i tots els passos. No és quelcom que pugui respondre-li jo ara en 2 minuts, com comprendrà.
Però, per exemple, per contactes reals, diplomàtics, el seu moviment en té ara mateix per garantir aquest reconeixement?
Nosaltres estem mantinguent a nivell d'Aliança Catalana contactes internacionals amb diferents formacions polítiques de diferents estats i de diferents continents. Evidentment, per en l'eventual cas que accedíssim a tenir més força política dins el Parlament, doncs poder condicionar millores pel país. I tots aquests contactes, que evidentment tampoc revelarem, doncs pensem, no?, a més, augmentar-los. En el sentit que tenim una visió profundament d'estat, a diferència d'altres formacions polítiques de l'arc parlamentari. Nosaltres no prioritzem eixos ideològics. No anirem a picar la porta només d'aquells països que combreguin ideològicament amb nosaltres.
Qualsevol país que li puguin reconèixer la independència s'hi sumaran.
Catalunya té interessos, igual que la resta d'estats del món, i hem de defensar aquests interessos. I hem d'establir contactes i coordinar-nos i cooperar.
Si l'Iran li dona suport, també l'acceptarà.
Evidentment, no hi entren règims feixistes com el de l'Iran.
Per tant, sí que hi ha entra la ideologia.
Hi ha línies vermelles, perquè tampoc l'Iran no té cap interès en beneficiar Catalunya, ni Catalunya es veuria mai beneficiada per una teocràcia, com és el cas de l'Iran. Al contrari, això ens manaria encara més cap al desastre si és que no hi estem prou encarats.
I Rússia, per exemple?
Si em preguntes pel conflicte entre Rússia i Ucraïna, diré clarament que sóc a favor d'Ucraïna. Per tant, Rússia tampoc entraria ara mateix, i amb aquest governant, no vol dir que això no canviï demà, per tant, s'ha d'estar amatent també, no?, als diferents esdeveniments geopolítics que ens envoltin, que van actualitzant-se.
L'acusen de populisme, és a dir, de dir coses que no podrà complir, deia també en el tema de la immigració. Vostè, per exemple, tancaria totes les mesquites?
Tancaria totes les mesquites que pregonen una visió literal de l'islam, que és ara mateix un terç, que sapiguem, de les mesquites que hi ha establertes a Catalunya i que són un focus de radicalització. Totes aquestes mesquites, evidentment, han de ser clausurades i les associacions islàmiques que les gestionen han de ser il·legalitzades i totes aquelles persones que han contribuït en processos de radicalització han de ser deportades. Perquè no ens podem permetre tenir aquesta bomba de rellotgeria al cim de casa nostra.
Per això és compatible amb una democràcia liberal?
Totalment, perquè el que no pots fer és avantposar un dret o suposat dret de culte, si consideréssim que l'islam és només una fe, que jo crec que no, que és una ideologia político-religiosa, és un règim totalitari que intenta incidir en tota la vida pública dels ciutadans, per tant, que no separa Església d'Estat, és una teocràcia en si mateix. Però si partíssim de la idea desencaminada de que només és una fe, el que no pots fer tampoc és avantposar el dret de culte al dret de vida o els drets de la resta de ciutadans. Si un determinat culte el que fa és atemptar contra els drets de les dones, contra els drets dels homosexuals, contra els drets dels no musulmans, contra els drets dels jueus, contra els drets dels cristians, tu no pots avantposar aquest dret al de la resta. Són antagònics.
Vostè vol prohibir l'Alcorà?
A mi em sembla que qui ha llegit l'Alcorà sap perfectament que el que s'hi diu és barbària. I, per tant, nosaltres això, el que això... volem és frenar la barbària i que no continuï avançant a casa nostra.
Això viola la llibertat religiosa.
No és com en el cas de la Bíblia, en què també hi ha frases que absolutament descontextualitzades, però la gràcia de tot plegat és que els cristians sabem contextualitzar, sabem actualitzar. O sigui, no interpretem literalment...
Els musulmans no saben contextualitzar, està dient?
No, però és que ho diu la seva pròpia religió. L'Alcorà no és interpretable.
Però vostè no pot deshumanitzar una persona que és creient musulmana i dir-li que no sap contextualitzar.
Miri, el 9 d'octubre de l'any passat, pel meu aniversari, hi va haver un periodista que es diu Ricard Ostrell, no sé
jo,
si n'han
sí.
sentit a parlar,
sí.
que va dir que el meu model de Catalunya era una Catalunya deshumanitzada i racista. Sap què és una Catalunya deshumanitzada i racista? La del senyor Collboni, que envia cartetes als centres escolars dient que en època de Ramadà no es balli ni es canti. Això sí que és una Catalunya deshumanitzada i racista. És la Catalunya deshumanitzada i racista la que ens encaminem si Aliança Catalana no arrasa a les properes eleccions. Per tant, tenim conceptes diferents de deshumanització, vostè i jo.
No, però vostè m'acaba de dir que vol prohibir l'Alcorà.
Bé, vostè m'està dient,
això
ho ha dit en antena,
religiosa.
Que PP i PSOE són formacions democràtiques quan
no
una procedeix del franquisme
de
i l'altra ha utilitzat.
Una cosa, parli de vostè
viva...
i del seu programa electoral, que és el que vostè avui ve a respondre.
Vinc a respondre-li exactament perquè... amb les mateixes paraules que va dir vostè.
El protagonisme avui el té vostè.
Per vostè.
Aprofiti'l.
Li vull fer evident que vostè té una visió esbiaixada del que és humanitat i del que no és
humanitat. Si vol, un dia
humanitat.
Fem un debat i fem un cafè i discutim sobre la meva persona, que no hi ha res que m'agradi més a la vida. Però avui estem parlant de vostè.
La seva persona, una mica egocèntrica.
Home, per això estic fent una broma, però veig que la ironia tampoc la percep. Però avui estem parlant de vostè, per tant, aprofiti l'oportunitat i expliquis, que és al final el que volem.
Li estic explicant, és que li estic intentant explicar, és vostè que em talla recurrentment, si m'ha convidat perquè no podia expressar-me, i per tallar-me, doncs endavant.
És una mica injusta, em sembla, senyora Rigols.
Gens, en absolut. Sóc una persona molt justa i molt tolerant, molt més del que es pensa la gent.
Ah, sí? La gent no s'ho pensa?
bé, gent com vostè, no? Que tenen preconcebuda una idea en base a prejudicis i que consideren prejudicis, que no sóc justa o que
sí,
no sóc tolerant.
Tinc molt interès en conèixer la seva proposta i en, per això li estic fent preguntes per conèixer ben bé què
jo
és el seu pensament.
Responent.
Si li sembla, entrem a parlar de temes, que és el que interessa a la
endavant.
Gent. Per què ha presentat vostè una esmena a la totalitat dels pressupostos?
Perquè cronifiquen una malversació de fons públics, en el sentit de que ara 14 milions a premsa subvencionada per comprar l'amabilitat de certs mitjans, no? Ara 13 milions als grups parlamentaris per anar incentivant i fomentant ideologies a través del diner públic. Ara, 85 milions en cooperació internacional en projectes absolutament estrafolaris de l'estranger que no reverteixen absolutament en res en el dia a dia dels catalans. Nosaltres no volem cronificar aquesta malversació de fons públics. Nosaltres volem que els diners dels catalans reverteixin directament a millorar el seu dia a dia.
Però
per tant, no podem estar conformes amb aquests pressupostos i no podem avalar-los.
Vostè, per tant, renunciarà als diners al que té dret com a grup parlamentari si s'aproven uns pressupostos?
Ho he manifestat en diverses reunions de juntes de portaveus on he assistit. Nosaltres advoquem per retirar aquestes retribucions. El que no farem, i que ens han demanat amb sornegueria determinades forces del Parlament, és renunciar-hi nosaltres, perquè llavors sí que partim d'una desigualtat. Per tant, o tots moros o tots cristians aquí. Nosaltres considerem que s'han de retirar les retribucions públiques absolutament a totes les formacions, no només a una, creant-li un greuge o un pejoratiu.
Què responen la gent que diu i defensa aquests pressupostos? Suposen 9.000 milions d'euros més de despesa, que augmenten les partides socials i que creu que serien bo perquè el país pogués seguir avançant.
A mi que m'expliquin on pensen destinar aquests 9.000 milions d'euros i potser llavors m'ho repensaré, però com que s'ha evidenciat que aquest govern malversa els diners dels catalans en projectes que no reverteixen en el dia a dia, m'és igual tenir-ne 5 més o 10 més, perquè si no han de tenir cap contrapès positiu per la ciutadania, què en traiem? Li hem d'aprovar uns pressupostos perquè ell pugui continuar malversant els nostres diners? Home, doncs no. El més lícit seria que convoqués eleccions, que tornés la veu al poble i que fos el poble el que decidís cap on vol encaminar-se avui en dia.
I si el govern no és capaç de pactar aquests pressupostos amb Esquerra, vostè creu que Salvador Illa hauria de començar a convocar ja eleccions?
Totalment. El que passa és que és cert, doncs, que hi ha aquí molts interessos partidistes de les cicles polítiques i, evidentment, hi haurà formacions polítiques com Esquerra Republicana mateixa que no tenen cap intenció de tornar